Escoltes a mig matí.
Sintonia de Tecnologia al Dia. Bon dia, Raül.
Hola, bon dia.
Doncs aquí estem per posar-nos al dia, sí. Tecnològicament parlant.
Ens posem al dia una miqueta, sí.
Molt
sí.
Bé, molt bé.
I avui començarem parlant de WhatsApp. És aquesta aplicació, com sabeu, que pràcticament tothom utilitza per enviar missatges, no? També els àudios, imatges, de més, no? Bé, doncs, l'aplicació de missatgeria instantània que doncs, sembla que ha augmentat la privacitat de missatges i converses afegint una opció, i és el de bloquejar chats. Així que, bé, doncs, és una nova opció que s'afegirà. Es podrà limitar l'accés a uns chats concrets del nostre mòbil. Aquestes converses desapareixeran de la safata d'entrada principal i es mouran a una carpeta de chats bloquejats, semblant a la de chats arxivats que existeix ara, on només es podrà accedir amb contrasenya o dades biomètriques com l'empremta dactilar o el reconeixement facial. I diu, des de l'empresa, diuen el teu telèfon pot passar de mà en mà, però els teus chats no haurien de fer-ho. Assegura el vídeo promocional de WhatsApp, diu, amb aquesta opció, quan es rebi un missatge en un chat bloquejat, no se'n veurà la vista prèvia a les notificacions del telèfon i bé, doncs hauràs d'entrar directament.
Molt bé.
Així ho ha anunciat Mark Zuckerberg, el conseller delegat de Meta, companyia propietària de WhatsApp, en una publicació a Facebook en què destaca que és una manera de fer que les converses siguin més privades. Així que bé, com que sapigueu que properament doncs, tindreu aquesta opció de bloquejar una conversa i doncs, per entrar-hi hauràs de posar el teu dit, no? La cara, amb l'accés amb la cara, no? Amb el reconeixement facial o doncs, posar-hi una contrasenya. Mm-hmm. És una bona opció, però vaja, no sé, jo no ho faré servir el meu telèfon, però vaja.
Tu no, però hi ha persones que segur que sí.
Sí, segurament, sí. Segurament es farà servir més del que es pensa,
home,
no?
Home, i tant.
Però vaja,
algú no sé. Algú que no li interessi, que vegin les seves converses.
Clar, sí, sí, sí.
No, doncs no, això. Allà està.
Sí que és veritat que potser a nivell dels que tenim nens, perquè no et posin segons quines coses, converses de feina o de...
També, també.
No, aquells chats haurien d'estar bloquejats, això sí.
També pot ser.
I bé, doncs hem de parlar del nostre amic Elon Musk, perquè no passa una setmana sense que sigui notícia.
És que és una passada aquest home, eh?
Sí, sí, sí. Bé, no, només destacar que bé, ja ha confirmat qui serà la persona que agafi el seu lloc com a CEO de Twitter, perquè ja va afirmar que doncs, ell deixaria aquest lloc i posaria una persona aquí, tot i que... Doncs,
pel bé de Twitter, eh?
Sí, tot i que igualment serà ell finalment, no?
Sí, jo crec que... Sí, segurament, si estarà darrere.
Sí, decisions importants serà ell qui estigui al darrere. Però bé, en tot cas serà la persona escollida, es diu Linda Yaccarino, que es convertirà així doncs, en la nova directora executiva de Twitter. I bé, doncs, Yaccarino, que es va desvincular la passada setmana de NBC Universal, després de més d'una dècada dintre del gegant dels mitjans d'aquest mitjà nord-americà, propietat de Comcast. I bé, doncs, allà va liderar l'equip de publicitat, generant milions de dòlars en ingressos i forjant associacions estratègiques amb companyies tecnològiques com Twitter, Apple, BuzzFeed, Snapchat i YouTube. Si bé doncs, ja es coneix el nom de la nova CEO de la xarxa social, s'haurà d'esperar per conèixer el seu estil de gestió. Musk va dir anteriorment que la transició es completarà en aproximadament 6 setmanes i bé, doncs, producte d'aquest important canvi a nivell corporatiu, el multimilionari seguirà vinculat a Twitter en rols executius i tècnics. Així que, bé, com sabeu, ara començarà aquest procés del canvi, però en tot cas doncs, ha de pal·liar amb alguns problemes. Jo crec que per això ha agafat aquest perfil Elon Musk, sí, amb el tema de la publicitat que vol incloure i que està incloent Elon Musk a Twitter i sobretot pels temes de pagament, amb això que ha fet de la nova
verificació,
amb el verificat que s'ha de pagar i que els ha tret a la resta qui no paguen, bé, en fi.
Tota la polèmica que ha causat,
sí, sí,
el tema.
Veurem com li va aquesta senyora, sí, si sap gestionar tot això.
I si la deixen que ho faci?
Si la deixen que ho faci, home, el perfil que té, que és que ha generat milions de dòlars generant publicitat, no? Liderant un equip, sí, de publicitat, i amb empreses tan grans com Twitter, Apple, BuzzFeed i demés, bé, ja s'ha buscat un perfil d'aquest tipus, de tema de publicitat. Mm-hmm. Així que, bé, no sé com anirà.
Ja veurem.
Veurem. Ara parlem d'Apple, i és que l'empresa ha anunciat que una nova sèrie de característiques d'accessibilitat dedicades a assistir en escenaris en els que hi hagi dificultats cognitives de visió, de mobilitat o d'audició. I entre totes aquelles hi ha especialment una que en destaca. Es diu Personal Voice i permetrà que l'iPhone, les persones que tinguin iPhone o iPad, llegeixin un text amb una veu sintetitzada que imita precisament la teva mateixa veu. No? O la veu de qui vulguis. Sí, es diu Personal Voice, es diu així en anglès, aquesta característica que permet crear una veu sintetitzada que soni com la de qualsevol persona amb la que el sistema hagi estat entrenat. La idea no és nova, però la seva aplicació a aquest tipus d'escenaris sí que és realment interessant. Diu que, doncs bé, necessita, segons la companyia, els usuaris poden crear una veu personal mitjançant un entrenament d'uns 15 minuts, i en aquest procés l'usuari que ha de tenir la seva veu sintetitzada, doncs tindrà que llegir una sèrie de frases a l'iPhone o a l'iPad, no? Et sortirà un text, t'has d'anar llegint i l'iPhone et va escoltant i llavors es queda amb la teva veu. I a partir d'aquest moment la característica es pot utilitzar gràcies a la seva integració amb Live Speech, es diu, i és possible escriure qualsevol cosa en el dispositiu perquè aquesta tecnologia llegeixi aquesta frase amb la veu amb la que ha estat entrenada. A Apple indiquen, a més, que la característica fa ús d'un sistema d'aprenentatge automàtic en el propi dispositiu i sense connexió al núvol, i tota la informació de l'usuari, la seva veu, és privada i segura. Això és el que diuen.
Sí, clar, que han de dir.
Sí. En fi, a més, doncs, també van anunciar a Apple més millores en accessibilitat. Una aplicació que combina les opcions de telèfon i FaceTime, a més de versions especials de missatges, càmeres, fotos i música, en les que s'hi troben botons amb un disseny d'alt contrast i etiquetes de text de major mida, no? Però bé, en tot cas, la opció més destacada és aquesta, el Personal Voice, que li podràs dir al teu mòbil a Apple que parli amb la teva veu o amb la veu d'una altra persona que vulguis. Per exemple, no sé si li fa gràcia a algú que la seva parella la gravi i després que el seu mòbil parli com la seva parella, o com el seu fill, o com el seu pare o mare, o jo què sé, saps?
Jo, de veritat, que em poso les mans al cap, perquè no sé on anirem a parar.
Sí, mira.
Se m'escapa.
Ja primer que el teu mòbil et parla, no? Però sí, ja més que et parla amb la teva veu o amb la que tu vulguis.
A sobre, Déu-n'hi-do,
és que
no
sé. A mi m'agradaria provar-ho per la curiositat de... Perquè, clar, tu l'entrenes, no?, durant 15 minuts llegint text i tal, però, clar, o sigui, després, depèn de què et digui, no ha de ser tan fàcil, no? No sé, diuen que...
I que mantens una conversa i tot, o no?
Clar, tu li preguntes igualment quan li preguntes a Siri, no?, que et parla.
Jo no li pregunto cap Siri.
Bueno, al OK Google aquell, o com, no?, el que tingui, o la... Ui, mira, que se m'activa el mòbil. O cadascú el que tingui, no?
T'està escoltant el mòbil, ho
saps? Sí, mira, és que m'ha dit això i, veus, se m'ha activat perquè li parli. Però bé, doncs, en tot cas, que cadascú té el seu, no? Però vull dir que, com et parla, doncs et pot parlar amb la teva veu, mira, ara una nova funció.
En fi.
Sí. També, doncs, una informació potser una mica més de servei, és que Google ha anunciat que ha actualitzat la seva política d'inactivitat de comptes amb un important canvi, i ha anunciat que començarà a eliminar comptes inactives. Així que cal estar pendents perquè Google és més que una eina que permet conservar les preferències de cerca o accedir al correu electrònic del Gmail. Es tracta d'una porta d'entrada a tot un ecosistema de productes i serveis de la companyia nord-americana, és a dir, solucions com el Docs, el Drive, el Meet, Calendar, Fotos, YouTube i més, no? I bé, doncs, la majoria dels serveis en línia que tenen polítiques d'eliminació de comptes inactius, la majoria en totes les empreses, en alguns exemples, Twitter diu que els usuaris han d'iniciar sessió almenys un cop cada 30 dies per mantenir el seu compte. En el cas de WhatsApp, el termini d'inactivitat per conservar el compte no ha de superar els 120 dies. I bé, doncs, el canvi de Google és notable perquè la política anterior estipulava que si un usuari mantenia un compte inactiu per més de 2 anys, s'arriscava a perdre el contingut d'aquest compte, però no, o sigui, el contingut que tenia el compte, però no el compte en si. Es podia mantenir aquest compte. Però bé, doncs, això ha canviat. I diu que doncs ara sí que eliminarà aquest compte. Així que qualsevol que vulgui mantenir els seus comptes de Google actius, que sapigueu que heu d'anar entrant de manera més regular perquè no us eliminarà el compte. Abans doncs, només eliminaven contingut, però no el compte en si. Ara ja sí que eliminaran comptes perquè volen fer neteja.
Molt bé.
També hem de parlar una miqueta a nivell de televisió, no? Les plataformes aquestes de continguts multimèdia de televisió. Fa unes setmanes vam dir que, en aquest cas, Netflix era qui perdia, no? Tots aquests usuaris, aquesta quantitat tan gran d'usuaris, perquè doncs aquest canvi de política que havia fet, de no mantenir com ho tenia i doncs només permetre un usuari per compte i de més. Doncs bé, avui parlem de Disney Plus, que ha anunciat en un comunicat als accionistes que els resultats ha fet un anunci amb els resultats financers del primer trimestre de l'any, que ha perdut 4 milions de subscriptors. 4 milions de subscriptors, Déu-n'hi-do, eh? Actualment la plataforma compta amb 157,8 milions, bastant menys dels que estaven previstos a aquestes alçades d'any, que era la previsió de 163 milions. És una xifra que continua per segon mes consecutiu amb la tendència a la baixa de la plataforma, que ja va tancar l'anterior trimestre amb 161,8 milions de subscriptors. La majoria d'aquests 4 milions de subscriptors procedeixen d'Índia i del seu servei allà, Disney Plus Hotstar es diu, i és una tendència de sangrat de clients per la plataforma, que suma ja 4,6 milions en el país des que van perdre els drets de la Indian Premier League de cricket, que en aquell país mou les masses, es veu? És curiós, eh?
Sí.
Que és pel cricket, eh?
Sí, sí.
I bé, doncs la part bona és que les pèrdues econòmiques per la plataforma han estat de 400 milions de dòlars, és a dir, que han aconseguit reduir-les un 26% en respecte de l'any passat. A més, les xifres de caiguda de subscriptors són més consistents o inclús positius en altres, són més consistents o positius en altres mercats, com els Estats Units i Canadà, que Disney Plus només va perdre 300.000 subscriptors. Així que doncs, la diferència és bastant gran al respecte a nivell mundial, eh? I bé, doncs, una de les solucions que proposa Disney a aquesta situació és llançar als Estats Units, i també amb previsió d'arribar d'Europa, una sola app que incorpori el contingut de Disney Plus i de Hulu, que fins ara era un canal independent amb la seva pròpia programació. Es llançaria a finals de 2023 i tant els dos canals com la ESPN seguirien disponibles com a opcions independents. Així que bé, doncs, també diu que hi ha algun retall de continguts, però en tot cas doncs seguirien igual Disney Plus, però bé, com vam comentar també el de Netflix, doncs també havíem de comentar la pèrdua de subscriptors de Disney Plus.
I tant que sí, només faltaria.
Sí. I ara parlarem també de solucions innovadores en l'aspecte de mobilitat. Una es tracta dels Estats Units, que diuen que ja saben com reduir els... les caravanes de cotxes, no? Tot el trànsit i emissions de CO2 a les carreteres utilitzant un formigó que parla, diu.
Ah,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí. Diu que, bé, doncs, li diuen així, un formigó que parla. En aquest cas parlem de Francis Bacon i Thomas Hobbes, que deien que el coneixement és poder, no? Doncs en aquest cas el que s'està utilitzant aquí és això, no? A Purdue, que és una empresa, doncs, presenten la seva creació com un material parlant. En realitat, el que han desenvolupat en l'Escola d'Enginyeria Civil de Lyles, un organisme vinculat a la universitat, és un sensor que s'afegeix al formigó perquè aporti als enginyers dades valuoses en temps real sobre el material. Per això diuen que permet que parli. O sigui, al final no està parlant, aquest formigó. Mm-hmm. El que fa és passar dades directament als enginyers. I bé, doncs el resultat sembla tan prometedor com senzilla resulta la seva instal·lació. Els sensors s'incrusten durant les obres, es deixen directament a l'encofrat, no? Els deixen entremig i els enterren dintre del formigó. Quan ja estan llestos, es connecten a un dispositiu portàtil que comença a registrar diferents dades sobre el material. Gràcies a una app, els enginyers obtenen aquesta informació en temps real. Així, doncs bé, és una informació important que poden dedicar per, no, per saber el trànsit que tenen, totes les emissions de CO2 que hi ha, i bé, doncs, que podrien redirigir el trànsit en cas de que hi hagi molt en un costat o en un altre, no? Això sí. Pel que fa als Estats Units, que és una implementació. I bé, doncs també, en un altre lloc, als Països Baixos, diuen que estan també creant unes carreteres solars que arriben per les bicis, són carrils bicis solars. No podia ser en altre país, no? Que no fos als Països Baixos en bicicleta. I bé, doncs, com sabeu, fa quasi gairebé una dècada el país es va convertir en un pioner amb la instal·lació d'un tram de panells de 70 km a les afores d'Amsterdam, i bé, doncs, ara doncs, volen fer un carril bici solar del voltant de 500 metres de longitud, que es començarà a instal·lar a finals d'aquest mateix mes a Barbante Septentrional. Les autoritats han optat en concret per un tram de la carretera provincial entre una autopista i el municipi de Wagenberg, i doncs, per cobrir-lo s'utilitzaran prop de 600 panells solars que s'integraran doncs, en la capa superior del paviment. Així que tu aniran les bicis per sobre de panells solars circulant per aquest carril bici, i així doncs, podran captar doncs, tota aquesta energia del sol. Em sembla una molt bona iniciativa, no? I esperem doncs, que tingui més extensió en altres països, no?
I tant que sí.
I que sigui aviat.
Sí.
I per últim, Sònia, també volíem comentar una notícia sobre un taxi volador que ja té preus aquí, però molt a prop d'aquí. I és que Next North diu que ha començat a operar a Espanya. La companyia de taxis voladors, que es va presentar durant el Mundial del Qatar del 2022, ja ha anunciat els primers vols a Espanya. Els primers preus no... Això sí, els primers preus no deixen lloc a cap dubte, que és un servei exclusiu que poden permetre-s'ho molt poques persones. Són aeronaus eVTOL, que són aquests que són com, al final com helicòpters, no? Més coneguts també com taxis voladors. I bé, doncs, són elèctrics, això sí, i més silenciosos. La primera ruta es realitzarà entre Mallorca i Ibiza, sortint de l'aeroport de Son Bonet i arribant a l'aeroport d'Ibiza, encara que aquest tipus de vehicles disposa de bastant marge de maniobra, encara la regulació i les rutes no estan preparades per agafar el vol i aterrar en altres llocs que no siguin els aeroports o les pistes tradicionals. Inclús en aquests aeroports encara estan pendents de rebre tots els permisos necessaris. Clar, la intenció d'aquestes empreses és que es pugui fer des d'altres punts on es pugui aterrar i agafar el vol, no? Que no hagi de ser en un aeroport en si, no? I bé, doncs, és bastant més car l'avió per un trajecte que l'avió, no? Que en un trajecte molt més curt. Perquè bé, Next North ha anunciat els seus primers vols a un preu de $3.900 o 3.550 euros. És el preu pel taxi sencer amb 5 seients disponibles. Això és a 710 euros per persona.
Ah, bé.
Sí, sí, sí. Sí. A més, aquest trajecte que dura únicament 4 minuts, segons la web oficial. I bé, doncs, això sí, per tant, és molt més ràpid que no pas un vol en si d'un avió normal, perquè en comparació al vol directe entre Mallorca i Ibiza són 45 minuts. Per tant, doncs aquí la diferència és bastant gran, eh?
Sí, sí.
Són uns 140 quilòmetres de distància, però clar, 710 euros per persona.
No està malament.
Si tens pressa, no, potser sí que et va bé, però clar... en fi, que sàpigues que ja han començat a operar. Jo suposo que això també és al principi i que després ja aniran... No, assentant uns preus més competitius, imagino, perquè si no, vaja, no sé qui agafarà aquests vols i, no? Sí que t'estalvies 40 minuts, però vaja.
Per 40 minuts?
Clar, potser l'altre vol et surt per 30 euros, no? Potser,
hi ha molta diferència, no?
No ho sé, sí, jo crec que sí, però bé. En tot cas, que sàpigues que ja estan volant amb aquest vol inaugural de Mallorca i Ibiza.
Molt bé, doncs ho tindrem en compte.
Sí, sí. I res, Sònia, el preu del bitcoin avui està en 25.368 euros. Estaven en 26 l'últim programa, si no recordo malament, així que doncs, ha baixat una miqueta. Però bé, doncs, es manté en aquesta franja entre els 25 i els 26, en els que va, ja porta algunes setmanes.
Ja no hi ha manera, eh? Això no arrenca, no arrenca.
No, però està bé, està bé. No, estan els 20, estan els 25,
sí,
26, està bé.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, Raül, gràcies. Adéu.
Adéu.